Bona nit, bon vespre o bon dia, depèn des d'on ens estigueu escoltant I des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol I això és El Viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà més obert, més empàtic I sobretot més humà. En el programa anterior vam parlar de l'Iran I de la quantitat elevadíssima de morts per les protestes. Avui la situació no ha millorat, però sí que hem de celebrar l'alliberament de l'Erfan Soltani. L'Erfan Soltani, un home detingut allà a l'Iran el 10 de gener, en el moment més àlgid de l'onada de protestes ciutadanes contra el règim, ha quedat en llibertat aquest cap de setmana. Soltani, de 26 anys, és un més de les desenes de milers de detinguts a l'Iran des de l'inici del moviment de protesta l'última setmana del 2025. Però les organitzacions de defensa de drets humans I també de Washington l'havien erigit en el rostre de les víctimes de la brutal repressió política denunciada per l'ONU. Per tant, tot I que continuem amb una situació mundial convulsa, ens hem d'alegrar d'aquestes petites alegries. També és una alegria des del viatge a l'altra salut dels companys de Ràdio Silenci de la Garriga, que fan possible que aquest programa arribi encara més lluny.
Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona a la Garriga des de l'any 2000.
D'altra banda, recordem també les víctimes dels accidents ferroviaris de Damuth, que ja en sumen 46, I també el mort a l'accident de Gelida. Des d'aquí, molts ànims als usuaris de Renfe I esperem que la situació millori, tot I que, pel que sembla, va per llarg. Sovint cal fer les maletes per pura supervivència I necessitat, no per plaer. Això també és viatjar, viatjar a la força, perquè algú ha decidit que les vides de milers de persones no valen tant com les d'unes poques. Que trist I que injust, oi?
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono, son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Amb aquest que serà serà anem amb les pistes del programa d'avui, del país d'avui, tot I que ja és molt fàcil, ja ho sabeu. Les explicarem d'una altra manera. La primera, tensions aliades. Aliats històrics al nord de l'Atlàntic s'enfronten a Washington per un territori estratègic posant a prova la confiança dins de l'aliança. La segona pista, pressió econòmica. L'administració nord-americana anuncia aranzels del 10% sobre productes de països europeus per obtenir control sobre un territori remot I ric en recursos. I finalment la tercera, resposta europea. 8 nacions europees emeten una declaració conjunta defensant la sobirania I la cooperació davant la pressió externa. Bé, com ja sabeu, avui anem a Groenlàndia. Anem les dades bàsiques I Groenlàndia és l'illa més gran del món, amb més de 2 milions de quilòmetres quadrats, però només hi viuen unes 56.000 persones. Tot I estar situada geogràficament a l'Amèrica del Nord, políticament forma part del Regne de Dinamarca. Aproximadament el 80% del seu territori està cobert de gel, fet que la converteix en una peça fonamental tant per al clima global com per a la geopolítica de l'Àrtic, especialment ara que el desgel obre noves rutes marítimes I possibilitats d'explotació de recursos naturals. Què vol dir tot això? Doncs això vol dir que Groenlàndia és un territori amb poca població però un enorme valor estratègic I això implica l'interès creixent de grans potències com els Estats Units. Amb què es tradueix tot això? És una regió autònoma de Dinamarca. Té autogovern des del 1979 I aquest autogovern es va ampliar de manera molt significativa el 21 de juny del 2009, després d'un referèndum. Avui en dia, el govern groenlandès controla l'economia interna, l'educació, la pesca, els recursos naturals I la política social. Però Dinamarca manté el control de la defensa, la política exterior I també la moneda. Què vol dir tot això? Doncs que Groenlàndia no és un estat independent, tampoc una simple regió. Té capacitat real de decisió, però no pot decidir sola qüestions militars ni tampoc diplomàtiques. Qui governa actualment? Doncs a Groenlàndia el primer ministre és Jens Frederik Nielsen, a càrrec des del 7 d'abril del 2025, o sigui, l'any passat, res. A Dinamarca, però, el cap de l'estat és el rei Frederik Desè, mentre que la cap de govern és la Mette Frederiksen, la primera ministra, des del 2019. Per què és important dir tot això? Doncs perquè qualsevol decisió sobre Groenlàndia, incloses pressions externes, passa necessàriament per dos nivells polítics, el govern de Nuuk i el govern de Copenhagen. La victòria del Partit Democràtic, què significa? Doncs a les eleccions del 11 de març del 2025, de fa 4 dies, va guanyar el Partit Democràtic, liderat per Jens Frederik Nielsen, que va assumir el càrrec de primer ministre el 7 d'abril del 2025. I què defensa aquest Partit Democràtic? Doncs la independència progressiva i pragmàtica, no immediata, la prioritat a l'estabilitat econòmica abans de trencar amb Dinamarca, el rebuig clar a qualsevol annexió o control estranger i també la cooperació internacional, però des del respecte a l'autodeterminació. Què implica aquesta victòria? En primer lloc, refreda l'independentisme ràpid, no aposta per una ruptura imminent amb Dinamarca. Guanya pes el discurs de primer economia, després sobirania, o sigui, primer els calés. I finalment dona legitimitat política interna per plantar cara als Estats Units sense aventures. En resum, Groenlàndia vol decidir el seu futur, però no està disposada a canviar Dinamarca pels Estats Units, evidentment. Si continuem parlant d'economia, la moneda també és un aspecte molt important. Tant a Groenlàndia com a Dinamarca s'utilitza la corona danesa, que és la moneda oficial de Dinamarca, com hem dit, incloent-hi Groenlàndia i les Illes Fèroe. L'equivalència amb l'euro seria aproximadament 1 euro, 7 amb 46 corones. Això vol dir que una corona danesa seria al voltant dels 0,13 euros. Què vol dir això per nosaltres? Si a Groenlàndia i Dinamarca et diuen que una cosa costa 75 corones, equival aproximadament a 10 euros. Tot i que algunes botigues turístiques poden acceptar euros, l'única moneda oficial en transaccions quotidianes és la corona danesa. Per això és recomanable pagar o retirar corones quan viatgeu pel regne. Groenlàndia té una relació històrica amb els Estats Units. A l'illa hi ha la base militar més septentrional d'aquest estat dels Estats Units, és la Pitufik. Pitufik Space Base, abans coneguda com Thule. Aquesta base és important perquè forma part del sistema d'alerta antimíssils nord-americà i és clau per la defensa de l'OTAN. Controla també l'espai àrtic i nord-atlàntic. Tot això, per què és important? Perquè els Estats Units ja no són presents a Groenlàndia militarment sense necessitat de posseir-la políticament. Donald Trump va intentar comprar Groenlàndia el 2019, però la idea va ser rebutjada de manera categòrica per Dinamarca, com és normal. El conflicte es reactiva entre el 2025 i 2026, ja ho sabeu, quan Trump torna a afirmar que Groenlàndia és clau per la seguretat dels Estats Units. Defensa que la seva adquisició seria un moviment geopolític intel·ligent i rep el suport d'alguns sectors republicans com el congressista Mike Gallagher. També hem d'afegir que al gener del 2026, o sigui fa un mes, res, Trump va fer un pas més enllà i va amenaçar públicament amb imposar aranzels comercials als països europeus que donaven suport a Dinamarca o que donen suport a Dinamarca i a Groenlàndia. Concretament, el 10% dels aranzels inicials fins al 25% a partir d'aquest mes de juny d'aquest any, el 2026. Aquests aranzels són dirigits a països com Dinamarca, Alemanya, França, Suècia, Noruega o els Països Baixos. És una pressió econòmica directa per forçar una negociació política i és un cas molt poc habitual entre aliats de l'OTAN. La resposta va ser immediata i coordinada. Groenlàndia no va dir que no estan en venda, el futur el decideix el poble groenlandès, o sigui, ells mateixos. Dinamarca va dir que la defensa absoluta de la sobirania i el dret internacional no passava per als Estats Units, sinó per al dret, i Europa dona suport explícit a Dinamarca. Aquest posicionament reforça el govern de Nielsen i consolida el missatge polític central. Groenlàndia pot voler la independència, però no accepta ser moneda de canvi geopolítica. I també hem de dir que Groenlàndia es troba en una cruïlla històrica perquè vol més sobirania, depèn encara de Dinamarca, és objecte de l'interès dels Estats Units i té un govern que aposta per prudència, legitimitat i democràcia en el temps. En essència, és un territori petit en població, però enorme en poder simbòlic i estratègic. Comencem el bloc d'entrevistes amb el professor i especialista en la cultura dels inuit, en Francesc Bailón. És doctor en antropologia cultural i fa dècades que investiga les societats de l'Àrtic, especialment Groenlàndia, el Canadà i Sibèria. Ha conviscut llargament amb comunitats inuit i no sols com a investigador, sinó com a treball de camp profund. Aprèn llengua, rituals, formes de vida i cosmovisions. És expert en xamanisme inuit, mites àrtics, relació amb el territori, canvi climàtic i processos de colonització i descolonització al nord global. Escoltem-lo.
Moltes gràcies per atendre'ns una altra vegada, perquè és un plaer i la teva experiència ens aporta una mica de llum a tota aquesta... No és que sigui foscor, però ens aportarà un punt de vista realment potent i molt bo. Si ens pots explicar una mica el teu punt de vista en relació a la intenció dels Estats Units i de Trump en relació a Groenlàndia.
En primer lloc, moltíssimes gràcies a vosaltres. I res, a veure, respecte al tema de Trump, ell, el que jo crec, és la meva opinió personal, és que ha muntat una cortina de fum per amagar el que realment hi ha darrere de tot això. I, clar, dient el tema que si els recursos naturals, que si una qüestió de seguretat nacional, que si una estratègia geopolítica, etc. Tot això, el que realment està amagant és que el temor, la por que té Trump és, penso jo, perdre la base militar que tenen els Estats Units al nord de Groenlàndia i que s'anomena Pitufik. Aquesta base militar és la segona base més propera al Pol Nord, és un lloc molt estratègic per controlar tant a Rússia com a Xina. I aquesta base militar es va construir el 1953 amb un acord entre els Estats Units i Dinamarca. Aquesta base els acords s'han estat renovant al llarg dels anys, però quin és el problema? El problema és que si Groenlàndia és independent, aquest acord ja no és vinculant.
Clar.
I llavors Trump haurà de negociar amb Groenlàndia. Hem de pensar que realment tots els senyals que jo estic rebent doncs indiquen que aquest és el motiu. Un d'ells és que, per exemple, en el 2019 Trump va demanar de crear les forces especials davant del Congrés i li van acceptar. I precisament les forces especials són les que en aquests moments estan operant a Pitufik, a la base militar. Uh-huh. I en segon lloc, fa uns dies jo vaig penjar a Facebook un post on posava una imatge de la Groenlàndia i la bandera groenlandesa, i després uns tupilacs, que són uns esperits protectors, que estaven perseguint a Trump d'una forma graciosa, vull dir, res ofensiu. I llavors, en el post, jo escrivia el procés democràtic de Groenlàndia, que ja en les passades eleccions del mes de març de l'any passat va votar el 91,6% a favor de la independència. Llavors, el típic, comença la gent a escriure en el post i tot això, i doncs una amiga m'agafa i diu: no, és que el veritable motiu de Trump és explotar els recursos naturals que té la illa. I jo simplement vaig posar: no, el temor que té Trump és perdre la base militar de Pitufik. Automàticament Facebook em va bloquejar només per aquestes paraules.
Et va bloquejar?
Sí, em va bloquejar i em va sotmetre a un interrogatori amb un anàlisi facial, perquè jo vaig apel·lar, on a través d'una càmera doncs, em feien una fotografia de la meva cara de front i de costat dret i esquerre. Després em van demanar informació sobre mi, sobre qui era jo.
Clar, és que ets un delinqüent, i... Francesc, és que... Ja.
I llavors aquí jo vaig dir, noi, has donat amb la clau, perquè només has dit que el temor que té Trump és perdre la base militar de Pitufi.
Clar, clar, és que davant d'aquesta evidència...
O sigui, que aquesta és la realitat. Jo crec que és la realitat.
Clar, perquè llavors, o sigui, en cas que això sigui així, o sigui que finalment, imagina't que Groenlàndia és totalment independent,
sí.
Clar, llavors o sigui, si tenim això sobre la taula, quines possibilitats té Trump?
No, doncs, a veure, jo el que penso i el que crec és que, perquè jo ja vaig dir en el seu moment, ja fa molt de temps que vas dir en el seu moment, que Groenlàndia no està en venda i mai ho ha estat, que no és la primera vegada que els Estats Units intenta comprar Groenlàndia. El primer intent va ser el 1860 de la mà d'Andrew Johnson, el president dels Estats Units. El 1946 va ser Harry Truman, que inclús va posar 100 milions de dòlars en lingots d'or per comprar Groenlàndia. El tercer intent va ser de Trump, en el 2019, i ara ha estat el quart intent. Òbviament, el tema de la venda, això està descartat. Amb ahir, doncs, jo ja sabia que Trump diria que al final tiraria enrere, i és el que fa uns dies, doncs, ja va dir, que sí. a Rutte de la OTAN li va dir que no faria cap mena d'invasió allà. Llavors, el que jo penso és que, bueno, que Groenlàndia pot arribar a un acord amb els Estats Units i dir-li, mira, a veure, podeu mantenir la base militar, tranquils, us la podeu quedar, perquè de fet porteu gairebé 75 anys allà, però a canvi, doncs, el que ens interessaria és protegir la illa, perquè clar, en el moment en què Groenlàndia sigui independent, necessitarà un exèrcit professional. Però no només protegir la illa amb militars nord-americans, sinó a la fi amb militars de la OTAN.
Clar.
Clar, això és el que jo crec que es podria arribar a un acord. Però què passa? Que si això succeeix, Trump està negociant. Trump està cedint. Trump sap que pot perdre la base militar i, per tant, ha de negociar. Quan ha negociat Trump i ha cedit?
Mai. Mai.
I llavors ell no pot donar una imatge de cara al seu país i de cara a nivell internacional de dir, ui, és que com tinc por de perdre la base militar, el que vaig a fer és a negociar.
Clar.
Bueno. Perquè clar, aquí no estem parlant d'un conflicte bèl·lic, no estem parlant de narcotraficants, no estem parlant de terrorisme, estem parlant d'un país que mai ha tingut un conflicte bèl·lic.
Al contrari, si més tranquils que groenlandesos...
Clar, però el problema està amb la imatge que ell pot donar com president dels Estats Units.
Clar.
Aquesta crec que jo és la... Crec, a mi m'equivoco, però els senyals que jo he rebut en els darrers temps indiquen que vaig pel bon camí, en aquest sentit.
I per tant, quins seran els propers passos?
Bé, primer, òbviament, ara sé que estan en negociacions, d'acord? Per una part, Groenlàndia està negociant amb la Unió Europea i amb Dinamarca per quan siguin independents, pues, rebre unes ajudes econòmiques. Per una altra part, també es veu que hi ha un pla que falta saber exactament en què consisteix, al qual va arribar un acord Trump amb Rutte de la OTAN, però òbviament aquest pla no és vinculant perquè clar, aquest pla ha d'estar acceptat per Groenlàndia.
Evidentment.
I llavors, doncs, bé, falta saber a veure quin és el següent pas que es dona, i per això hem de saber exactament aquest acord que suposadament han arribat als Estats Units i la OTAN, doncs, quines són les pautes. Clar. O els punts a seguir.
Perquè també t'ho he de preguntar per això, com veus l'actuació de la OTAN i d'Europa en general en aquest conflicte, en aquest conflicte d'interessos?
Home, a veure, jo el que veig és que... Perquè a més, els holandesos, òbviament, estan preocupats per la situació en la que estan passant.
Clar.
Ells no estan no estan acostumats a aquest tipus de situacions, a aquest tipus de un possible conflicte bèl·lic, i òbviament ells també esperaven una resposta d'ajuda i de recolzament per part de la Unió Europea i de la OTAN, de la qual forma part. És a dir, Groenlàndia forma part de la OTAN com a, encara per al tema de Dinamarca, però de la Unió Europea se'n van sortir, de fet va ser el primer país que ho va fer, el 1985, però al convertir-se en l'any 2002 en un territori, en un país i territori d'ultramar, doncs legalment està protegit per la Unió Europea. Llavors, ells esperaven una resposta d'ajuda. El que hem vist fins ara, sí, alguns presidents han, mostrat aquest recolzament, inclús han escrit una carta, entre ells el president de l'estat espanyol. També han hagut alguns recolzaments per part de la OTAN, però de moment no han estat uns recolzaments que diguis
contundents, allò de...
contundents,
no?
Contundents, clar. No? Però també és que aquesta contundència tampoc ha calgut, entre altres coses, perquè les amenaces de Trump no s'han dut a terme. És a dir, ella va rectificar, perquè ho va rectificar, la setmana passada, prometent a Rutten, de la OTAN, que no crearia cap conflicte bèl·lic amb Groenlàndia.
Clar.
Llavors, bueno, d'aquí el que es tracta és de veure què és el que pot passar en, en les properes setmanes i de com s'avança amb aquestes negociacions. De totes maneres, jo sóc optimista. Jo ara aquest any celebro el meu 25è aniversari del meu primer viatge a Groenlàndia.
Ostres, doncs felicitats, això no passa cada dia, eh?
No, no, la veritat és que no. Moltes gràcies. I realment, i sincerament, no contemplo un altre escenari que el que hi ha en l'actualitat.
D'acord. Una pregunta, ja que dius això de l'aniversari dels 25 anys, quin dia seria això?
El dia que, de què?
Que tu fas
exactament.
Sí,
Quin dia vaig arribar?
Exacte.
Doncs estaríem parlant del 2 de maig.
El 2 de maig, vale.
Però bé, jo el celebro tot l'any.
Així s'ha de fer, molt bé.
No en un any en concret, perquè no en un dia en concret, sinó
tot l'any,
jo el celebro per tot l'any.
Tot l'any, clar que sí. Tornant una mica al que estàvem abans de, per part d'Europa, sí que m'agradaria preguntar-te específicament per l'actitud d'Alemanya, perquè quan Trump va anunciar que segurament que aplicaria uns aranzels a aquells països que estiguessin presents, amb l'exèrcit present a Groenlàndia, doncs Alemanya es va retirar 15 soldats. No sé què et va semblar allò.
Bé, jo penso que tot forma part d'un circ de negociacions on cadascú pues, posa en el taulell d'escacs les seves peces i, bueno, i bé, tot és veure com evoluciona. Un és, diguéssim, en aquest cas pues, els alemanys porten gent a soldats a Groenlàndia, Estats Units amenaça, retiren els soldats, però també per una altra part, per al que menys tinc entès, també ja s'està dient de boicotejar el Mundial de Futbol que se celebra aquest any en d'altres països als Estats Units.
Això farà mal, també, clar.
Clar, vull dir que... això és allò de jo poso ara aquesta peça, tu quina poses, ja, no? Quin és el següent moviment teu, no?
Exacte. I en el pitjor dels casos, no sé com això et podria afectar a tu, perquè com a investigador, explorador de la cultura inuit i especialista, creus que et podria perjudicar d'alguna manera que finalment els Estats Units se'n sortís amb la seva?
A veure, òbviament, sí, que insisteixo, jo crec que aquest escenari jo no el puc contemplar, que Groenlàndia s'anexioni als Estats Units. Doncs, òbviament, jo crec que no em deixarien tornar a entrar a Groenlàndia. Entre altres coses, perquè si estan duent a terme aquestes polítiques que volen, que ja estan, les estan posant en pràctica per aquest any, de mirar totes les teves xarxes socials, d'una mica esbrinar qui ets, doncs, òbviament, jo segurament, com a gran defensor i gran coneixedor de Groenlàndia, doncs en tindrien vetada l'entrada.
Per això ho deia, perquè si tant sí. Hi ha fumut les xarxes socials... Sí.
Sí.
Seria una pena, sí. Perquè tota la feina, tota la teva tasca, que és superimportant per donar a conèixer aquella cultura, vaja, seria lamentable, sincerament.
Bé, llavors, en aquest cas, doncs, tocaria lluitar per poder tornar a Groenlàndia. Però, insisteixo, jo de
moment... Això no ha de passar, no pot passar.
Ni ho contemplo, ni m'ho imagino, i jo penso que al final doncs, arribarà un acord en el qual estiguin satisfets totes les parts.
Clar. Doncs, Francesc, no sé si tens alguna cosa més a afegir que potser no t'hagi preguntat. No sé si t'agradaria afegir alguna cosa més.
No, bueno, només el que sí que m'agradaria, de cara als oients, perquè ho tinguessin en compte, que Groenlàndia, com he dit abans, mai ha tingut cap conflicte bèl·lic ni un acte terrorista, és un poble de pau. És un poble que fins fa 75 anys resolia els seus conflictes interns, excepte l'assassinat, improvisant cançons i poemes. Que inclús amb la seva terminologia una paraula com guerra no existeix com a tal, i que, clar, estem davant d'una situació complicada perquè, en aquest cas, per part dels groenlandesos, doncs ells, d'una manera o altra, per una part es senten forts, perquè és un poble molt unit, un poble molt nacionalista, un poble que ja fa gairebé 200 anys que té clar que són groenlandesos, que tenen una terra i que pertanyen a aquesta terra, però d'altra banda els groenlandesos estan molt preocupats, inclús em consta que hi ha gent doncs, que inclús per les nits no pot dormir per aquesta situació.
Clar.
Perquè ells no estan acostumats i no han viscut un escenari com el que hi ha ara, no? Però sobretot el que és molt important és que aquest poble, en aquest cas el groenlandès, han realitzat un procés democràtic exemplar al llarg de la història per arribar a les portes de la seva pròpia sobirania, independència, i és una cosa que s'ha de respectar perquè és un dret internacional. I per tant, el que no podem permetre és que una cosa que s'ha fet de forma legal i democràtica doncs acabi sent només un somni i no una realitat, perquè considero que en d'altres coses el que succeeixi a Groenlàndia directa o indirectament després ens pot repercutir a nosaltres.
Totalment.
Llavors és important que es respectin tots aquests drets, es respecti aquest procés d'autodeterminació del poble groenlandès pel bé no només de la democràcia, sinó pel bé de la humanitat.
Totalment d'acord. Doncs Francesc Bailón, especialista i expert en la cultura inuit i en la població i en el país groenlandès, moltíssimes gràcies per la teva aportació i esperem que aquestes paraules teves tinguin efecte i que siguin amb un efecte molt positiu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que sigui així.
Te cojo en una velocitat a tocuixó.
Qui també està molt a favor del bé per la humanitat és el Marc Carreras. És un català que està vivint a Dinamarca i ha viscut bastant a Groenlàndia. Escoltem-lo.
Jo vaig venir a Dinamarca el 2011 perquè, de fet, tinc 51 anys, soc d'Olesa de Montserrat i la muntanya sempre havia sigut la meva passió, que vaig començar estudiant administració i direcció d'empreses, vaig fer la carrera, vaig acabar i vaig estar uns 15 anys treballant al sector d'energia.
Molt bé.
Sempre tenia la idea d'ostres que volia a involucrar-me més en la muntanya, vaig fer el TDU d'alta muntanya i quan ja m'havia decidit per començar a intentar professionalment viure de la muntanya, vaig conèixer la meva dona.
Coses que passen, eh?
I llavors això va fer canviar bastant els plans, perquè vaig anar a passar a viure potser un dels països més plans del món. Després d'estar 6 mesos provant de viure allà, vaig veure que seguia tenint la idea de muntanya, i la meva dona em va proposar d'anar a viure a Groenlàndia, perquè Groenlàndia pertany al regne de Dinamarca, tot i que és gairebé independent, i després ho podem entrar en més detall. I va ser una oportunitat boníssima, perquè vaig poder, durant 6 anys, viure en un lloc fantàstic i treballar com a guia de muntanya.
A quina part... Ja era... Perdona, a quina part de Groenlàndia estaves?
Sí, vam estar 4 anys a Ilulissat, seria a latitud 69 graus sobre el cercle polar àrtic. És la, pertany a la bahia de Disco, i és la zona on es concentra el turisme. Jo vaig tornar de Groenlàndia el 2018 i encara té un pes molt gran Ilulissat. De fet, era l'únic lloc on tu com a turista podies comprar el bitllet d'avió, buscar-te una habitació d'hotel i allà trobar activitats de dia. La resta del país, normalment la gent com a turista el que fa és agafa tot el paquet sencer perquè no hi ha infraestructura. Doncs estava força al nord, vull dir, això vol dir que del meitat de desembre, novembre, fins a la primera setmana de gener el sol astronòmicament no sortia.
Clar.
Vull dir que, però després a l'estiu estava 24 hores, vull dir que estava força al nord. I després, com que la idea era quan tinguéssim fills, que en tinc un, quan estigués en edat de poder estudiar o anar a l'escola, més ben dit, tornéssim, vam fer com un soft landing i vam viure 2 anys a la capital de Nuuk, que també, si ho centrem en més detall, és potser el més occidental, on no té gaire a veure amb la resta del país, com sol passar en aquests llocs.
Clar.
I però allà hi havia més infraestructura, l'escola era en danès, i era una manera més suau de poder després tornar a Dinamarca. I vam tornar a Dinamarca el 2018, i fins aquí estem. Treballo, soc ambaixador nivell 2 de Fjällräven, que és una marca molt potent de muntanya, i sóc el responsable de 2 botigues brand stores que tenim a la capital.
Molt bé,
encara
bona.
Estic vinculat a la natura i tinc molts clients que van a Groenlàndia o que pugen al Kilimanjaro o fan altres activitats al Montblanc, però ara hi ha més de la barrera en lloc d'estar al camp, diguéssim, ajudant els clients a triar material. Aquesta seria una mica...
La història,
sense haver-ho preparat gaire, la meva biografia del fantàstic a Dinamarca.
Però és molt interessant perquè llavors pots parlar de diferents països, d'una banda Groenlàndia i l'altra també de Dinamarca, que hi ha un vincle, per tant, és brutal. Si et sembla, comencem per Groenlàndia. Com descriuries tu... Bueno, ja has dit que vas estar més a les dues zones, no? A Nuuk i a l'altra zona més turística, però com ho descriuries allò?
A veure... un país que pertany és una excolònia, que ara tenen molta independència a nivell de poder decidir les diferents polítiques i actuacions, però encara estan molt lligats, com a, suposo, la Commonwealth podria ser un exemple per poder-ho traslladar a un altre àmbit. Es té una vinculació molt gran encara amb Dinamarca.
Clar.
De fet, la raó principal és que econòmicament no es poden independitzar. Han hagut molts passos, però sempre han anat posant el fre perquè viuen i sobreviuen de les transferències de Dinamarca. Són uns 58.000 habitants, calculo ara, suposo, i els seus recursos són pesca. De fet, és per això que no estan a la Unió Europea.
Clar.
Perquè els tractats de pesca, per ells, no són beneficiaris.
No
sé... Llavors, ells van decidir estar fora de la Unió Europea.
Clar. No sé si tens constància. Clar, és que moltes vegades sentim que hi ha una propensió al suïcidi molt elevada. És tant com ens diuen, o potser o és pitjor? O com? Com ho veus?
Un altre cop, sisplau.
Sí, ho dic perquè moltes vegades aquí ens arriben les notícies que realment hi ha un índex de suïcidis molt elevat a Groenlàndia.
Sí. A veure, això entraria en el tema d'excolònia. Sempre ha sigut un... El colonialisme ha deixat moltes ferides, eh? Se'ls va canviar la manera de viure. I per dir-ho, mira, donaré un exemple. Quan estàvem a Nuuk, vam conèixer gent més jove que nosaltres, originaris de Nuuk, que havien estudiat a Dinamarca.
Sí.
Que és una de les grans avantatges i raons de per què prefereixen estar en Dinamarca. A Groenlàndia estudien la llengua danesa.
Sí.
La meva dona és professora d'Institut de Llengua Danesa i també és un tema que comentarem si s'escau.
Oh, i tant.
Crec que pot donar-vos un enfoc de com la relació entre Dinamarca i Groenlàndia.
I tant,
i
tant.
El fet de poder estudiar la llengua danesa també els hi permet tenir l'accés a tota l'educació gratuïta de Dinamarca. Llavors, molts joves, com deu passar a Catalunya a la resta de comarques, van a Dinamarca, estudien i fins ara la majoria es quedaven allà, perquè des d'allà doncs, tens el món europeu obert.
Clar, suposo que també t'has fet una mica més de la teva vida i ja tens un altre cicle.
Sí, ja? Llavors, molta gent que anava a estudiar fora, doncs ja no tornava.
Clar.
De conèixer altra, la seva parella. També hi ha molts holandesos que viuen, o que perquè han sigut parelles mixtes i que han tornat a Dinamarca. Vull dir que molts es quedaven allà.
Sí.
I va començar la tendència de tornar joves amb la idea de aixecar el país en el sentit de ser orgullosos de la identitat i intentar ajudar a posar el seu gran de sorra, no només desaparèixer un cop han tingut una bona educació i accés a bona feina, sinó intentar tornar a la capital i
ser d'utilitat,
intentar modernitzar el país. I, per exemple, una de les noies que havia fet això ens va comentar, per posar-nos en situació, això comentaves dels suïcidis, alcoholisme, problemes que hi ha social, de que el seu avi vivia al nord, més al nord on estava jo, Canà, és potser a 2 hores d'avió d'on estava, i era el caçador més important de la zona. I quan la reina d'Anglaterra, de Dinamarca, visitava, perquè tenen una relació amb la corona molt, molt intensa.
Ostres!
Era l'encara que era el guia. Vull dir, l'agafaven i era el que ajudava a la família reial a moure's per allà, a visitar el territori, els assentaments.
Uau! Doncs,
va passar de ser la persona més important de la comunitat a ser un alcohòlic sense ofici ni benefici.
Ai, pobre.
Perquè ningú hi ha el respecte. Perquè ha deixat de tenir sentit sortir a caçar.
Clar.
Llavors, per aquesta gent, la seva manera de viure, que havia sigut des de feia 300 anys, sortir amb el callac a caçar i a buscar-se la vida, de cop deixa de tenir sentit. Llavors, un dels impactes que ha tingut és la crisi d'identitat, el fet que també van introduir l'alcohol i que els van començar a desplaçar, els van començar a concentrar llocs, clar, els hi van començar a forçar a viure d'una manera que era antinatura.
Clar.
I per ells això ha sigut un xoc brutal. I per tant, hi ha molts efectes negatius. De passar de ser el més important de la tribu a ser a un pària,
doncs,
suposo que la situació
canvia moltíssim,
ha de ser molt complicada.
Clar, sí.
Això era per posar-te en context.
Sí, superbé. I de fet volia donar les gràcies precisament per això, perquè moltes vegades ens parlen d'aquests suïcidis i dius, vale, sí, clar, et ve al cap, és una zona que fa molt de fred, potser no veuen el sol, però clar, totes aquestes coses tampoc no són tan fàcils que te les expliquin. I això està molt bé, perquè hi ha una base realment amb fonament. Per tant, moltes gràcies. Sí, això d'una banda. I després també continuem a Groenlàndia, encara no hem anat a Dinamarca. Continuem a Groenlàndia. La cosa és, evidentment estàs al tant de tot el que està intentant fer Trump, bueno, els Estats Units, sobretot Trump, de comprar els groenlandesos, perquè bueno, per l'enclau tan estratègic està a l'Àrtic. No sé, suposo que tens encara contactes, no, amb Groenlàndia, que suposo que tindràs una mica d'idea del que pensen al respecte. Ja no ho dic pels mitjans de comunicació, sinó pels teus contactes i per la teva realitat, saps?
El contacte que tinc és poc i cada cop el anem perdent més, però sí que et puc dir també per l'experiència de la meva dona. Jo, al ser de Barcelona, també la relació amb la gent del nord ha sigut com més neutra. Torno a l'origen. És una excolònia i la relació sempre ha sigut molt d'amor i odi a Dinamarca.
Yeah.
Dinamarca té una història de bastantes accions bàrbares, des d'obligar centenars de dones a prendre mètodes anticonceptius i controlar la natalitat, agafar nens i nenes petites i forçar adopcions a Dinamarca. I ha tingut sempre aquesta història negra que ha fet que moltes vegades ha volgut compensar finançant programes en temes de medi ambient, en temes socials, i han abocat molts diners per intentar revertir aquest tractament colonial per un tractament més, diguéssim, sostenible o més de entre comunitats d'igual a igual.
Clar.
Llavors, ha hagut sempre un sentiment a Groenlàndia molt pro-independència, i quan nosaltres hi érem, que era el 2012, hi havia la sensació, i això ho havia experimentat la meva dona, que utilitzaven els Estats Units com dir: bé, Dinamarca, ens ajudeu, està molt bé, però ens heu fet molt de mal, ens esteu encara controlant en moltes actuacions, ens esteu marcant el ritme, però aneu en compte que aquí el món ha canviat i el món ara és anglosaxó, i tots estem molt a prop d'Estats Units, i Estats Units segur que ens ajudarà.
Ostres!
Potser, en lloc de tant estudiar danès, potser hem de fer estudiar anglès, i potser el danès no és tan important. I hi havia aquest corrent de dir: està molt bé, m'agrada que em tractis millor, m'agrada que reconeguis que tinc una identitat pròpia, però no ets el meu amo, i vigila, perquè si no em fas les coses que jo vull, tinc alternatives. I això ara no crec que arribi molt aquí a Catalunya, perquè tampoc se'n parla aquí.
Llavors, clar, però per això està bé que ho expliques tu, Marc. Gràcies, de veritat. Continua, continua.
Llavors, perquè ara, que han vist les neses als llops, que han dit els americans, que serien els nostres amics, potser no són tan amics com semblen, ara el pèndol ha tornat a dir: home, doncs potser Dinamarca tampoc ens tracta tan malament. I sempre faig la broma ara amb amics danesos, així de dir: com és ara el fet que us estimin tant, o per primera vegada hi hagi aquest amor tan gran entre Groenlàndia i vosaltres? I està bé posar-ho en perspectiva, això.
Totalment.
Perquè, de fet, el que et comentava abans, tenen l'opció, com a si has nascut a Groenlàndia, dels mateixos drets a nivell d'educació que un danès, i això està en llums d'altres països com el nostre, i això seria per un altre programa, segurament. I els donem unes possibilitats d'accés a feina, a unes condicions que són molt complicades d'obtenir a Groenlàndia, i que amb el sistema liberalista d'Estats Units, bueno, evidentment que ni la sanitat ni l'educació no els hi donarien cap tipus d'opció a tenir aquests serveis gratuïts.
Clar.
També hi ha un tema de que el medi ambient, hi ha hagut iniciatives i es forma part d'aquest tractament colonial, explotacions mineres que s'han tancat, etc. I que hi ha hagut ara també, des de fa molt temps, una preocupació del tema del medi ambient, i que les actuacions no tinguin un impacte irreversible, perquè a més allà el canvi climàtic és una zona que com ja suposo que aquí arriba...
S'ha de notar molt, evidentment. Clar.
Es nota moltíssim, no? Llavors, evidentment que als Estats Units, tema d'utilització tècniques d'extracció de petroli, de mineria, doncs no filen tan prim, o no són tan conscienciats, o almenys la regulació danesa i europea és molt més estricta, i es centra més en la persona i el medi ambient.
Clar.
Llavors, hi ha un cúmul de coses que fan que, uau, que s'hagin espantat o que no estiguin tan contents de que els Estats Units els vulguin abraçar.
Clar.
Llavors, aquesta és la situació que ara passa a Groenlàndia. Hi ha hagut un filtreig i una manera de deixar obertes portes a que, bueno, la meva relació amb Dinamarca està bé, però que no us poseu xulos, si ho puc dir, que hi ha més opcions i que ens podem buscar la vida, a dir, ostres, no em deixis, que estic molt bé amb tu, per deixar-ho així d'una manera molt casolana.
Això és una mica com dir, però l'interès té que era Andrés, no? Una mica és això. Vull dir.
Evident, però és que evidentment, aquest és el tema. Aquesta és la situació. No. Sempre els polítics de Groenlàndia han fet servir el tema de la independència, però mai han acabat de fer el pas, entre altres coses perquè econòmicament no... O sigui, no pots tenir l'opinió meva, però... Sí. Un país de 58.000 habitants amb hospitals, universitats, policia,
necessites ajuda, casa, està clar, necessites ajuda.
Vivint de peix, per més que pesquis,
impossible. Això no dona no,
per clar. Poder viure amb els estàndards occidentals.
Evidentment.
Llavors, aquest seria...
Això per part de Groenlàndia, diguem. I ara, si parlem de Dinamarca, quina seria la perspectiva? O la teva...
Llavors, Dinamarca.
A veure,
sempre és a tres bandes. Això és Dinamarca, Estats Units, en aquest cas, i Groenlàndia. Dinamarca amb Groenlàndia, ja t'he comentat, hi ha aquesta relació d'ex-colònia, i hi ha aquest sentiment d'intentar netejar les barbaritats que s'han fet i intentar mantenir la relació, evidentment també per la situació geopolítica que representa la illa i si en un futur tot aquest mineral rars i els recursos naturals de l'illa surt a compte explotar-los. Avui en dia encara és insostenible, no? Econòmicament és inviable. Llavors hi ha aquesta relació de culpabilitat, més el fet de dir, bueno, aquest territori que hi ha allà sempre és com una caixa que quan s'obri podem participar i poder aprofitar-la perquè hi hem abocat molts recursos. La relació amb Estats Units pel que fa a Groenlàndia també és, no sé si fins aquí ha arribat a l'enfoc i al plantejament d'aquest. A Dinamarca, molta gent que s'ha interessat pel tema, que evidentment ha tingut un impacte a nivell de medis i de més, tenen molt clar que els Estats Units ha fet sempre el que ha volgut a Groenlàndia en el temps de que l'acord danès i americà ha sigut molt obert. De fet, des de la Segona Guerra Mundial, en què va estar aïllat a Groenlàndia i que gràcies als Estats Units van poder arribar a recursos i els van protegir, perquè van quedar totalment de desistits de Dinamarca, han tingut barra lliure per poder instal·lar bases militars, els radars, etcètera, etcètera. I, de fet, han anat desmantellant les bases. I Dinamarca, que són les coses que es queixen, ha hagut d'invertir molts diners en poder netejar la brossa americana. En ciutats subterrànies, de fet, els hi va caure una bomba atòmica. Llavors hi va haver un impacte brutal i encara no se sap si n'hi ha més. Vull dir, la cosa és que fan els americans.
Sí.
Quan és la casa seva. Clar. Llavors, dic que el fet de que ara la seguretat sigui l'argument de Donald Trump o dels Estats Units, a Dinamarca no s'ho creuen, en el sentit de dir, perquè si és qüestió de seguretat, doncs tenen a l'acord marc per incrementar la seva presència, invertir en seguretat i ajudar a protegir la zona. Llavors, molts danesos estan convençuts que la justícia o el que realment persegueix als Estats Units és l'explotació del petroli o d'altres recursos.
Totalment, clar.
Llavors, aquesta és la posició danesa.
Clar. Doncs, mare de Déu, quanta informació. Moltíssimes gràcies. No sé si tens alguna cosa més a afegir, així per arrodonir, per acabar.
No, bé, tot això t'explico de el que he viscut allà, la meva dona, llegint les notícies i veient els debats que hi ha.
Clar.
Eh? Que no sóc ni antropòleg ni dedico
no, però,
a aquests temes.
Però simplement, amb la visió que tu tens d'haver estat vivint als dos països, crec que és superinteressant. I clar, com tu dius, hi ha molta informació o una manera de veure les coses que aquí no ens arriba. I això està molt bé que ens ho expliquis, perquè si no ho sabríem. Per tant, gràcies. Moltes gràcies.
De res, a tu. Espero que hagi pogut servir
d'alguna
cosa.
Doncs Marc Carreras, un català que està vivint a Dinamarca i també ha viscut a Groenlàndia, amb una visió molt particular de tot aquest triangle Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia. Moltíssimes gràcies per la teva intervenció i esperem que fins aviat.
Molt bé, a vosaltres. Vinga, cuideu-vos.
Tot seguit parlem directament amb el nostre expert, que és el Carles. Carles, bona tarda, què tal, com estàs?
Hola, Felipe, molt bé, gràcies.
Moltes gràcies. I bé, què tens a dir sobre Groenlàndia? Il·lustra'ns.
Pues a veure, jo, després d'escoltar també els expertos i, bueno, jo les meves conclusions sobre el que està passant realment és que bàsicament, a curt plaç, el que estan intentant fer són noves rutes comercials, tant de barco com d'avió.
Uh-huh.
Perquè, clar, ells li diuen calentament global i canvi climàtic i no sé què, però bueno, la realitat és que el que fan és derretir les microondes, tot el que poden, saps? I entonces creen les noves rutes comercials. Claro. Mentre que a la gran majoria de gent li consta com a que se derretís per la naturalesa, pues bueno, pues bé, però realment ho derretixen en microondes i el que estan creant és una nova ruta comercial, una ruta nord, sobretot marítima, que esperen se transporta a tot el bordo, però també d'aviació. I després, a més mig i llarg plaç, per a mi és claríssim que lo que pretenen és l'explotació de lo que li diuen eufemísticament terres rares, i que són minerals molt útils per a sobretot la tecnologia moderna de bateries i sobretot bateries, però bueno, tota la tecnologia, antenes, radars, missils, coets i de tot, tota la part electrònica, sobretot de la tecnologia moderna. I sobretot, pensa que la pressió que està fent Trump i tal és sobretot pel tema de que Xina, per temes antiecològics, o sigui, perquè realment els l'ha pelat sempre l'ecologia, bueno, a veure, han volgut créixer econòmicament en contra de... O sigui, és una com en Europa n'hi ha unes polítiques ecològiques i en Estats Units també, que més o menys són les mateixes polítiques, un poc més mirades. En Xina, per créixer econòmicament, els ha importat un bledo i han estat explotant tots aquests minerals que tenen ells i han agafat l'avançadilla total, perquè ho estava mirant i tenen el 65% de la producció de tota la tecnologia basada en aquest tipus de minerals i el 90% del refinat total també de mundial. O sigui que realment, encara que no produïsquen ells, que produïsen moltíssim, i és per lo que interessa també Groenlàndia, perquè clar, és un lloc que al no viure ningú, pues realment poden explotar-ho i rebentar-ho tot a nivell de recursos naturals. Claro, o sea, sense contemplació, saps? Clar, estos groenlandesos tenen una certa sobirania i tal, però bueno, tot això és molt idíl·lic i molt teòric. Realment, la realitat real del món és que ho pots defendre militarment, que clar, per això els interessa a lo millor associar-se a la OTAN, saps? Perquè,
clar,
bàsicament, estar baix Dinamarca és estar baix de la OTAN. Que, bueno, també és Estats Units, però bueno, al final cada un té els seus interessos i si ho volen rebentar, ho rebentaran, probablement.
Evidentment, sí, sí.
La soberania se defen a les armes, per desgràcia, o per sort o desgràcia, és que, bueno, ni sort ni desgràcia, és la realitat com és.
Tal qual. Tal qual. Doncs, Carles, moltíssimes gràcies pel teu repàs, per la teva anàlisi, i esperem el proper programa que tinguis una anàlisi també tan encertada. Moltes gràcies i una abraçada ben forta. Que vagi molt bé.
Vale, gràcies, Felipe, igualment.
Doncs després d'escoltar el Carles, el nostre expert internacional, passarem ara a les pistes per al proper programa, que serà el 17 de febrer, després de Carnestoltes. La primera de les pistes diu així: és una illa amb més habitants que molts països europeus. Per tant, la cosa últimament va d'illes. La segona: té tecnologia mundialment famosa, però la seva situació política és complicada. Si fa una estona parlàvem també amb el Carles d'aquests materials per la tecnologia, doncs en aquest cas la tecnologia és potent, però la situació política la fa complicada. I finalment la seva cuina és una cuina molt exòtica que aquí ens agrada molt. Doncs, viatgeres, viatgers, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat i us esperem d'aquí dues setmanes, el dia 17 de febrer, després de Carnestoltes. Una abraçada ben forta i viatgeu!